directe. Escolta el teu alcalde i un cop més a l'alcalde de Móra d'Ebre i el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Participa i fes preguntes als nostres alcaldes en directe o a través del Facebook a la pàgina Cadena Ser Móra.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 12 i 24 minuts, seguim avançant al fil directe d'aquest dimecres, dia 2 d'octubre. Amb nosaltres, als estudis de la ràdio, es troba el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí. Senyor Jardí, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molta calor encara.
Molta calor, i sembla estrany, no? Estem al mes d'octubre i 30 graus de temperatura ara mateix als exteriors dels nostres estudis. Sembla ser que l'estiu encara s'allarga una mica més, per sort, o per desgràcia.
Bé, jo preferiria que fes el temps que té que fer.
És de fred, vostè, o... És...
Soc de que fàcil que el que ha de fer. Per tant, ara no està fent el que tocaria i hauríem d'anar tots amb jaqueta, però home, aguantar les coses tal com venen. No hi podem fer res, afortunadament, no hi podem fer res amb això.
L'estiu bé?
L'estiu bé, per descansar una miqueta i per intentar recarregar bateries per tornar-hi, perquè les coses són complicades i es necessitarà energia per tirar endavant.
Bé, doncs, si li sembla, li exposo el primer tema que posarem sobre la taula avui. És un tema que hem parlat durant moltes ocasions que vostè ha vingut aquí a la ràdio, i és la planta de triatge del Molló. Recordo que sempre es comentava bé que aviat hi haurà novetats, però aquest aviat s'ha anat endarrerint. A dia d'avui, senyor Jardí, hi ha alguna novetat en quant al Molló, en aquesta planta de triatge?
Jo diria que hi ha dues novetats importants,
sí.
Molt importants. La primera, que tenim un calendari que s'està complint perfectament i que esperem que a la Setmana Santa, estem parlant de pocs mesos vista, tinguem operant aquesta nova indústria que volem instal·lar al Molló, a la nau, que és propietat del Consell Comarcal. Aquesta és la primera novetat. I la segona novetat, manifestar que aquesta indústria no serà una planta de triatge.
No serà una planta de triatge.
Serà una activitat econòmica relacionada amb residus, però que no serà una planta de triatge. Al seu moment explicarem exactament de què es tracta, però per a poder posar en funcionament la planta de triatge, com molt bé sabeu i molt bé s'havia anunciat en moltes ocasions, doncs se requeria un flux de residus dels los quals haurien de procedir de les comarques del Baix Ebre i Montsià.
Va haver problemes en aquest aspecte.
Va haver problemes, ells van decidir doncs ampliar unes instal·lacions que ja tenen al Montsià i desviar tots els residus d'aquestes dues comarques cap a aquesta instal·lació. Per tant, des de la Ribera d'Ebre, el que no podien fer dues coses, llançar la tovallola i dir, escolta, no tenim la massa crítica suficient i, per tant, mos rendim. Però en paral·lel, fins i tot abans d'aquest anunci, ja estàvem treballant amb una altra alternativa que ha prosperat, que està funcionant i que estem tirant endavant complint exactament els calendaris que teníem previstos. No puc explicar ni vull explicar en aquests moments perquè la prudència me demana que sigui així.
Algun detall, però...
És un tema de residus. És bàsicament una planta que tracta de residus i ja explicarem exactament de quina manera.
No és de triatge, però...
És una planta de triatge. Tampoc és una incineradora, perquè quedi clar, perquè algú altre... I al ple del Consell Comarcal ja va fer al seu moment alguna pregunta en aquest sentit, que si es tractava d'una incineradora que es posicionarien en contra i tal i qual, no és una incineradora. Tampoc entenc que si ho fos si posicionessin en contra, perquè s'estan fent coses a la comarca doncs que són molt més perilloses i molt més arriscades que una incineradora de residus i ningú diu res, i per tant la demagogia una vegada més doncs va intentar entrar a la seu del Consell Comarcal, cosa que van poder impedir, atès que no es tracta d'una incineradora de residus, se tracta d'una tecnologia capdavantera i puntera, i per tant n'anirem parlant més endavant.
Això portaria nous llocs de treball, com portava la planta de triatge, continuaria tot amb la mateixa línia?
Continuaria exactament amb la mateixa línia, amb la sort i amb la salvació de que amb els residus que ja tenim en aquests moments entrant al dipòsit de Tivissa, ne tenim més que suficient per a poder posar en funcionament aquesta activitat i no dependrem absolutament de ningú. No dependrem ni del Baix Ebre ni del Montsià. A mi em sap molt greu no haver pogut fer la intenció inicial que teníem per diverses qüestions. La primera, perquè complíem la llei de residus de Catalunya, la que diu que abans de depositar un residu en un abocador s'ha de passar per una planta de triatge, cosa que avui no s'està fent. I en segon lloc, perquè m'hauria agradat poder continuar vinculat amb aquesta qüestió amb les Terres de l'Ebre i amb les dues comarques del sud. Hem estat 10 anys solucionant-los els problemes de residus residus i al moment que els hem necessitat doncs no els hem tingut. Per tant, bé, doncs, escoltem, cadascú pren els seus camins, els seus moments, cadascú pren les decisions que considera més adients i més oportunes, sense ànim de criticar ni de polemitzar absolutament amb ningú. Nosaltres hem estat lo suficientment àgils i ràpids a l'hora de buscar una alternativa amb aquesta inconvenient que ens va plantejar que el Baix Ebre i el Montsià prenguessin aquesta decisió.
És a dir, que en principi, de cara al, per Setmana Santa, m'ha comentat, ja estaria en funcionament aquest nou projecte que ocuparia aquesta zona on havia d'anar la planta de triatge, i imagino que abans d'acabar l'any no sé si ja es podria donar algun detall més o...
No em feu dir una data al moment que podrem anunciar això. Jo el que sí que us puc dir és que anem a començar uns treballs de remodelació de l'equipament, de la nau, per tal d'adequar-lo exactament a la normativa que és d'aplicació per aquest tipus d'activitat. I el projecte està al damunt de la taula, començaran uns treballs previs necessaris i imprescindibles, i això serà de manera més o menys imminent. Segur que abans d'acabar l'any tornareu a veure moviments a la nau d'adequació d'aquest espai a l'activitat que s'hi
tornarà a adequar.
Correcte.
Bé, doncs estarem ben pendents d'aquestes novetats en quant a al molló. I sembla ser, senyor Jardí, que la brossa és un tema polèmic a casa nostra. Em refereixo no només de la planta de triatge, bueno, ja no planta de triatge, sinó la que havia d'anar al molló. Passem ara, per exemple, a la discussió de l'altre dia al ple del Consell Comarcal, on es va discutir doncs sobre la nova addenda que han de signar els ajuntaments que formen part del Consorci de Residus. Una mesura que no va agradar massa a l'oposició. Si li sembla, senyor Jardí, escoltem les declaracions del cap d'Esquerra Republicana, Francesc Barbero, en aquest sentit.
Si algun ajuntament no saber firmar l'addenda, doncs se'ns ha dit que no se li executaran les millores i les inversions que així es van pactar al recent concurs de prestació del servei. Ho trobem gravíssim. Això entra dins del camp de, com a mínim, les coaccions. No entenem que no ha de ser esta la manera de negociar o de tractar el territori. Si es vol diàleg, s'ha de donar exemple. I perquè hi ha hagut dos ajuntaments que han sortit en precipitació, com se'ns ha dit des de la presidència del Consorci, això no implica que el Consorci hagi d'actuar d'igual manera.
Paraules de Francesc Barbero, el cap d'Esquerra Republicana al Consell Comarcal. Senyor Jardí, n'ha de dir alguna cosa al respecte?
Bé, jo tinc la sensació de que vol mesurar molt les paraules en base a qualificar aquest fet doncs, que impulsem des del Consorci i des del Consell. Jo no seré tan prudent. A mi em sembla que ultrapassen el límit de la demagògia les declaracions del portaveu d'Esquerra Republicana. A mi em sembla que els consellers comarcals estiguin a l'equip de govern o estiguin a l'oposició, el que tenen l'obligació és de defensar els interessos del Consell. I aquí veiem que l'oposició, el Consell Comarcal, s'alinea de tots aquells pobles que han sigut insolidaris, que amb nocturnitat i alevosia han abandonat el consorci i que han provocat uns danys amb aquest consorci. Jo m'agradaria explicar en un minut en què consisteix aquesta addenda, perquè la gent que ens escolta tingui clar del que estem parlant, no? Quan nosaltres presentem aquest document és per defensar els interessos de tots els municipis que durant molts anys, de manera solidària i de manera ininterrompuda, han treballat per a que siguem avui el consorci de tota Catalunya que millor gestiona els residus. I això fa 4 dies va sortir publicat per l'Agència Catalana de Residus que de les 5 comarques que millor gestionen els residus a tota Catalunya, dins de les 5 3 són la Ribera Lateral de Priorat. Per tant, que fem les coses bé, em sembla que està absolutament demostrat. Nosaltres ens vam trobar fa unes setmanes, just al mes d'agost, que un ajuntament, el de Ginestar concretament, sense previ avís i tenint un contracte signat amb una empresa que ens ha de gestionar els residus per un preu determinat, ens comunica que abandona el consorci sense tindre en compte els danys que això podia produir. I per tant, en base en això, el consorci, amb ple del Consorci, pren la decisió unànim per tots els membres que el conformen de posar al damunt de la taula una normativa que reguli de quina manera els ajuntaments hauran d'abandonar aquest consorci. Perquè el que no podem permetre és que hi hagi ara previstes una sèrie d'inversions a determinats municipis de qualsevol de les tres comarques que les volem executar i que el dia següent d'executar aquestes inversions aquest municipi se'n vagi. I això és el que no entenem. I el que tampoc no diu el senyor Barbero és que les inversions se faran sí o sí. El que passa que es faran als municipis que demostrin la seva fidelitat cap al consorci. I parlarem concretament del poble del senyor Barbero, el poble de Flix. El servei de recollida de Flix no es veurà afectat per aquesta denda. La firmin o no la firmin? Si es crema un contenidor, si s'espatlla un iglú de reciclatge, se substituirà perquè el servei del dia a dia se pugui fer de manera tranquil·la i de manera amb la qualitat que s'està fent en aquests moments. Ara bé, a Flix hi ha previst una campanya de sensibilització pels col·legis, pels diferents col·lectius que l'Ajuntament ha proposat, que està valorada en quasi 30.000 euros. A més, està previst que els tres pobles més grans del Consorci, concretament Flix, Gandesa i Falset, s'implementi una tipologia de reciclatge que fomenti que la gent cregui molt més en fer la feina ben feta. Això consisteix en la instal·lació d'unes màquines on, quan tu diposites els envasos o el paper cartró, la màquina et dona uns tíquets de descompte per anar a comprar a millors preus a les botigues del teu propi poble. I això costa molts diners. És evident que el que no farem, en cap cas, és invertir tots aquests diners a un poble que prèviament no hagi manifestat el seu compromís d'acompanyar-nos en el viatge que el Consorci ha començat fins a l'estació final. El que no podem fer és invertir molts diners en un poble que el dia següent de fer aquesta inversió aquest poble ens pugui abandonar. Aquesta inversió es perdrà? No. Aquesta inversió es farà a un dels pobles que hagi signat aquest acord de permanència i de fidelitat al Consorci. Dit d'una altra manera, si qualsevol ciutadà de la comarca de la Ribera d'Ebre lloga un habitatge a un tercer, aquest, el llogater, el que té que fer quan acaba el seu contracte és retornar aquest pis amb els mobles dins.
Es refereix a mode d'exemple, eh?
Exacte. El que no podem fer és dir-nos, mira, saps què? Jo ara te deixo el lloguer, però els mobles me'ls emporto cap a casa. No. Hem de ser fidels i hem de ser corresponsables amb la gent de la comarca. I, per tant, me sembla molt demagògic que el senyor Barbero, tot i tindre les dades, perquè se li han confirmat a través del Consell Comarcal, doncs faci manifestacions que no s'ajusten a la realitat. I això em sembla molt greu, perquè el que estem, no estem parlant de criteris polítics entre un partit i un altre, estem parlant de defensar la comarca de la Ribera d'Ebre. I, per tant, el que no podem fer des del Consorci i des del Consell és jugar amb un reglament diferent del que juguen els pobles que deserten, que se'n van i que no pensen que allò repercuteix directament amb la resta dels municipis. Jo al Consell Comarcal els hi vaig dir clarament, si estem tots disposats a assumir els costos que representa que un municipi se'n vagi de la nit al dia, no patiu, no cal que firmem ningú la denda, us pujarem el preu i no hi haurà cap problema. Clar, és evident que això no ho vol ningú. Per tant, el que fem és defensar-nos. No hem atacat a ningú, ens estem defensant. I el que estem fent és protegir els interessos de tots els pobles que es queden al Consorci. I em sembla que és la nostra obligació i és la nostra manera, la manera d'actuar.
En el cas de Ginestà, l'Ajuntament de Ginestà, que ha estat el que vostè comentava, que de cara al mes d'agost, si no recordo com malament que ha dit, va sortir el Consorci, va ser rebre la inversió d'aquest Consorci i el dia següent sortir-ne?
No, no hi havia cap inversió prevista a Ginestà, però sí que va ser amb nocturnitat i alevosia, absolutament. Se mos critica el Consell Comarcal de com han fet les coses. Jo he dit que al ple del Consorci es va prendre un acord unànim, amb acta, que es va enviar a tots els membres consorciats. Se va fer un Consell d'Alcaldes fa 10 dies. Se'ls va explicar a tots els alcaldes de la comarca. I ahir se va donar compte al Consell Comarcal. Mos sembla que aquest és el camí a seguir. L'Ajuntament de Ginestà va fer tot el contrari. No va decidir sortir del Consorci a través del ple, que és l'òrgan de màxima responsabilitat d'un ajuntament, sinó que ho va fer a través de la Junta de Govern per amagar aquest fet a l'oposició. L'Ajuntament no va convocar a empreses del sector per tal de veure quina era la millor oferta. Va convocar a l'empresa que sabia que volia adjudicar i a dues empreses filials de la mateixa empresa. Per tant, no va fer un estudi del mercat i de les propostes que li podien fer. I, evidentment, ho va adjudicar amb aquesta empresa. En base a manifestar que tenien uns millors preus, que això els hi sortia molt més econòmic. Doncs bé, jo estic en condicions de manifestar avui i aquí que això és absolutament mentida. L'Ajuntament de Ginestà no s'estalviarà ni un sol euro amb aquest canvi de criteri. I, per tant, qui manifesti que això ha sigut per qüestions econòmiques, jo el que li puc dir és que per qüestions econòmiques potser sí que ho han sigut, però no per l'Ajuntament. I em sembla que ho he deixat ben clar, i qui ho ha volgut entendre, ja ho ha pogut entendre. Per l'Ajuntament no li costarà un euro més barat per haver marxat. Algú altre potser sí que té una situació econòmica millor, però no l'Ajuntament precisament. I per tant, el que vull dir és que me sembla sorprenent que un representant del Consell Comarcal, com el senyor Barbero o com d'altres, no recordin què és el que ha provocat tota aquesta situació. No l'ha provocat ni el Consell ni el Consorci. L'ha provocat un ajuntament que es diu Ginestar i que ha marxat amb traïdoria, amb nocturnitat i amb alevosia.
Vol dir que algú s'està embutxacant alguns diners aquí?
Jo no he dit res. Jo he dit que l'Ajuntament no s'estalviarà ni un duro. I, per tant, si són qüestions econòmiques, no són d'interès públic, sinó d'uns altres interessos.
Li he donat alguns motius, però l'Ajuntament de Ginestar per sortir-ne, és a dir, doncs miri, marxem per això i per això.
Bé, a mi l'alcalde m'ha manifestat, no a mi directament, sinó amb el gerent del Consell, que era per qüestions econòmiques. I com que tenim tota la documentació, tenim la documentació de quan fèiem la gestió des del Consorci, i tenim tota la documentació de l'adjudicació de la gestió de la brossa per part de l'Ajuntament de Ginestar, tenim totes les eines per a comparar. I per tant no estic parlant d'una hipòtesi, estic parlant de l'anàlisi de dades concretes i objectives. I l'Ajuntament de Ginestar no se'n va per qüestions econòmiques municipals. Se'n va per altres qüestions que a mi se m'escapen en aquests moments, però és molt sorprenent, i això vol que quedi molt clar la gent, no hi ha hagut una convocatòria pública perquè les empreses se presentin. Això sí que ho va fer el Consell Comarcal. Van fer una convocatòria pública a través del butlletí oficial de la Comunitat Econòmica Europea. És a dir, que tota Europa es va enterar de que el Consorci de Residus se feia un concurs. Que es feia un concurs a l'Ajuntament de Ginestar, només se'n va enterar l'empresa que li van adjudicar. I això, a mi, me diu que és qualsevol cosa menys transparència i menys democràcia.
Bé, d'altra banda, pel que fa, deixem l'Ajuntament de Ginestar a una banda. No sé si en quant a Móra d'Ebre hi ha alguna novetat en quant a l'hora d'entrar al Consorci, si continuen aquestes negociacions o no.
No. Móra d'Ebre va prendre el seu camí al seu moment, va prendre una decisió. No vull ni tan sols entrar a valorar-la, si la trobo encertada o no. La decisió està presa, el camí ha començat, i el Consorci crec que s'ha de mantindre fidel als seus criteris, a la seva manera de funcionar. Jo crec que els fets mos donen la raó, les dades mos la ratifiquen. Torno a reiterar-me abans, fa unes setmanes vam sortir doncs, com los millors de Catalunya. No hem de ser xulets, però tampoc hem de ser poc modestos, hem de presumir de tot allò que fem bé, i per tant, Móra d'Ebre ha pres una decisió, espero que els hi vagi molt bé, les portes del Consorci estan sempre obertes per a tothom, i per tant, jo no voldria polemitzar més amb el tema de Móra d'Ebre, perquè crec que és un tema del passat, i el que hem de fer és mirar cap al futur.
Bé, canviem radicalment de tema. Sé que és una cosa que li feia il·lusió que arribés ja també a la seva fi, que ha estat les noves instal·lacions del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Un projecte llarg, costós, però que al final ja és una realitat.
Un projecte llarg, costós i difícil. Difícil perquè, bueno, ens vam trobar en una situació d'una obra que estava, doncs, l'empresa que l'estava executant, doncs, com moltes altres empreses del sector, havia tingut problemes i, per tant, pràcticament havia desaparegut. Hi havia molts industrials subcontractats per aquesta mateixa empresa que havien fet la seva feina i no havien cobrat. A més, ens vam trobar amb un contracte entre el Consell Comarcal i l'empresa que desprotegia, igual que amb el tema del Consorci, desprotegia absolutament el Consell, i, per tant, ho havíem de basar tot a una negociació en base a la bona voluntat per les parts. I per això ha sigut llarg i complicat. Al final mos n'hem sortit, hem acabat l'obra, la tenim en funcionament, i jo estem molt satisfets per dos qüestions, bàsicament. Perquè, la primera, perquè tota l'àrea de servei a les persones, totes les dependències on hi accedeix la gent, el públic de la comarca, són noves i són molt còmodes i són molt pràctiques i accessibles. I en segon lloc, perquè tots aquelles professionals, perquè bàsicament eren dones del servei social sobretot, però també els altres que treballaven en condicions doncs, infrahumanes, se pot dir, perquè estaven molt malament, ara tenen un espai digne que els hi permet desenvolupar la seva feina amb molta més qualitat i amb molta més tranquil·litat. Estem parlant dels serveis que són puntals a la casa, i per nosaltres era molt important que es treballessin en unes condicions com les que realment se mereixen i al nivell de la feina que estan fent. Manifestar també que la part de les dependències que ocupem els càrrecs públics, els càrrecs polítics, continuarem estant al mateix lloc que estàvem, ningú tindrà cap dependència nova, i per tant nosaltres hem volgut destinar el 100% d'aquest espai al servei públic de les persones de la comarca.
Està prevista la inauguració per a ben aviat?
Sí, estem treballant amb la inauguració. De fet, la inauguració serà un acte purament institucional, perquè amb servei ja hi hem entrat.
Amb alguna cosa especial, però...
Estem preparant un acte important. Pensem que volem ajuntar dues qüestions al mateix dia, que és la inauguració posada en servei d'aquesta nova instal·lació, i a més, recordar que aquest any és el 25è aniversari dels Consells Comarcals, i per tant volem fer una festa a l'alçada de les circumstàncies. Quan tinguem més dades estarem encantats de dir-vos-ho. Volem fer un acte discret, però volem fer un acte amb el màxim de pes institucional possible, i estem treballant amb aquesta línia. Les instal·lacions ja estan funcionant, ja us he dit abans que els serveis de la casa ja estan funcionant, però també hem acollit gent que teníem escampada per diferents llocs de la capital. L'escola d'adults ja està funcionant, l'hotelecentre també està dins de casa nostra, i això representa per nosaltres també un estalvi, perquè eren dependències que teníem llogades fora de casa. Jo crec que abans de Nadal podrem fer una inauguració o una posada en servei de nivell institucional molt alt, al màxim perfil que puguem, i ho farem, això sí, amb tota la humilitat que requereix la situació i amb la despesa mínima possible.
Bé, m'agradaria preguntar-li també, senyor Jordi, per un altre tema, i és que la setmana passada, en l'anterior fil directe, ens va visitar aquí a la ràdio el president del Consell Comarcal del Priorat, el Joan Carles García. Llavors li van preguntar per la línia Escatron-La Secuita, que bé, passa òbviament pel Priorat, però també per la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Es va mostrar en aquest aspecte optimista, el senyor García, optimista, però a la vegada també prudent a l'hora de que es podria evitar el pas d'aquesta línia per la seva comarca. En aquest cas estem parlant del Priorat. Aquesta línia, òbviament, ho comentava abans, també passa per la Ribera d'Ebre, també passaria en aquesta ocasió. Vostè, com a president del l'ens comarcal de la Ribera d'Ebre, quina és la seva opinió?
Bé, jo tinc una relació extraordinària amb el president del Consell Comarcal del Priorat, i per tant, sense també cap ànim de polemitzar amb ell, absolutament. Aconseguir que una línia deixi de passar per una comarca perquè acabi passant per una altra, a mi em sembla també una qüestió que no soluciona el problema, sinó que el trasllada a casa d'un altre. Des de la Ribera d'Ebre tenim molt clar una cosa, i ara parlaré també segurament a la meva faceta de president del MADE. Nosaltres som molt conscients de que nosaltres depenem d'un sector important a casa nostra, com és l'energia, i per a poder exportar el nostre producte necessitem les vies de transport necessàries. El Priorat fa molt bon vi. Si no tinguessin carreteres per treure el vi amb cubes o els camions carregats de les ampolles, se l'haurien de veure tot ells. I, per tant, les nostres vies d'exportació són les línies elèctriques. I, per tant, la nostra posició davant d'aquesta qüestió és que som favorables a que aquesta línia se faci, perquè és vital per la nostra estructura econòmica i estructura industrial comarcal. Dit això, què estem fent des del Consell Comarcal? Sobretot des del MADE. Nos estem negociant, i estem negociant amb Red Elèctrica, i estem negociant amb les empreses elèctriques per tal de que siguem capaços de minorar l'impacte que aquestes línies puguin tindre, intentant replicar línies ja existents, per tant no obrint nous corredors, i evidentment demanant contraprestacions que siguin imprescindibles pel nostre desenvolupament. Per exemple, no pot ser que hi hagi cap polígon industrial al nostre entorn més immediat que no tingui un subministrament elèctric de qualitat, tant d'entrada com de sortida. I nosaltres hem presentat al·legacions en aquest sentit, estem negociant amb ells dia a dia, però el nostre posicionament és: per casa nostra no passaran. No, per casa nostra passaran, sí, amb unes condicions les millors possibles i traient-li el màxim de contrapartides. Aquesta és la nostra posició. Cadascú defensa els seus interessos de la manera que creu que els ha de defensar, i des de casa nostra els defensem d'aquesta manera.
Bé, també m'agradaria preguntar-li què li semblen els pressupostos de l'Estat destinats a la demarcació per enguany, per als 300 milions d'euros aproximadament. La major part d'aquests diners van destinats al corredor del Mediterrani i a les obres de descontaminació de l'embassament de Flix. Troba a faltar alguna cosa en aquestes actuacions?
Tenim poc temps al programa per a parlar de totes les coses que trobo a faltar. Per tant, mira, estic mirant cap a la Nacional 420. Se m'acut la Nacional 420. A mi em fa vergonya passar per aquesta carretera i veure que solucionen els problemes de la via posant una senyal que no es pot anar més de 80. Per tant, em sembla una falta de respecte, de la mateixa manera que els pressupostos de l'Estat me'ls he mirat una mica en diagonal, buscant coses que a mi em feien falta com a poble, que tampoc no les he trobat enlloc. Me sembla una provocació més per part de l'Estat cap al nostre país. L'any passat ens van retallar un 40%, aquest any un 25% en infraestructures, i per tant, bé, doncs ens carrega de raons, ens carrega d'arguments per a continuar amb el camí que crec que Catalunya ha començat, que el president Mas està encapçalant, jo crec que amb encert i amb destresa, i jo crec que aquests pressupostos ratllen l'insult pel nostre país. Jo em sembla una falta de respecte absoluta veure com la comunitat autònoma que més aporta als pressupostos generals de l'Estat estigui a la cua a l'hora de rebre, i per tant, davant d'aquesta situació, davant d'aquest atzucat que mos han posat, no han entès res, no volen entendre-ho, no volen entendre que ens han de tractar d'una altra manera, i per tant, no vull entrar ni a valorar els pressupostos. Ja he dit que em semblen una ofensa i una provocació, i el que hem de fer és continuar el nostre camí sense anar més de pressa del que toca, però tampoc sense posar una marxa menys de la que ja portem, i per tant cap a la llibertat, perquè Catalunya, quan sigui lliure, estarà molt millor del que està en aquest moment.
I abans d'acabar, m'agradaria també treure-li un tema molt important, òbviament és l'incendi de Tivissa de fa unes setmanes. Recordo que em comentava, ahir va haver una reunió important amb Medi Ambient, amb el mateix Ajuntament de Tivissa i amb els afectats d'aquest incendi.
Sí, ahir la tarda vam poder tenir una reunió amb els quasi 50 afectats, no em va faltar absolutament ni un, i bé, vam posar al damunt de la taula doncs una sèrie de qüestions que doncs que volíem que els hi quedessin clars tant a l'administració de la Generalitat com als propietaris. Si parlem a xifres macro d'aquest incendi, és un incendi petit, 150 hectàrees no és un gran incendi. Si baixem a les xifres micro, hi ha pagesos que han perdut el 100% de la seva, del seu modus vivendi. Per tant, al dia d'avui no tenen la capacitat d'ingressar absolutament res, perquè ho van perdre absolutament tot. Clar, i davant d'aquesta situació havíem d'actuar. I l'Ajuntament ja ha fet els deures. Ja tenim un arxiu on figuren tots els afectats, amb polígonos i parcel·les, cosa que ens va demanar, ens va encarregar el Departament d'Agricultura que féssim, però ja mos vam avançar, ja ho tenim fet. I per tant, el que intentarem són dues qüestions. Una, la restauració de tota la massa forestal doncs, que es va veure afectada amb aquest incendi, la restauració d'aquesta massa forestal i les mesures de protecció de l'espai on va estar a punt de saltar el foc i que hauria passat a ser una autèntica calamitat si hagués passat aquell punt. Per tant, volem treballar aquesta zona, i la següent, volem donar un cop de mà a totes aquestes persones que han perdut gran part de les seves possibilitats d'ingrés. Això ho estem treballant en base a ajuts extraordinaris. El govern de la Generalitat ho està estudiant. Ahir se'ls va comunicar ja als pagesos afectats que estàvem treballant en aquesta línia des de la perspectiva de que d'entrada, en base al que ha passat, no els hi correspondria absolutament res. Però entenent la situació en la qual se troben avui algunes famílies, jo crec que tant el govern de la Generalitat com l'Ajuntament estem sent sensibles i treballarem, no vull parlar de xifres ni de calendari, però treballarem perquè puguem recuperar totes aquelles activitats agrícoles i tornar-les a posar en producció el més aviat possible, sense que es vegi perillar la subsistència de totes les famílies que depenien d'això. Va ser una reunió curta, va ser una reunió de missatges molt directes i molt clars. Crec que va ser una reunió satisfactòria, de la qual ja va sortir un petit comitè que representarà a tots els afectats, als quals els tindrem informats en primeríssima persona i que participaran de totes les decisions que es vagin prenent del dia d'avui cap endavant. Jo espero que durant l'hivern puguem solucionar tot el tema de l'àrea forestal afectada i que de cara a la primavera, quan ja realment veurem quins danys s'han patit exactament, perquè els arbres han de reaccionar al mal que han patit, doncs podrem ajudar a tota aquesta gent amb la mesura de les possibilitats, que avui són poques, però que intentarem que siguin les màximes possibles.
Alguna responsabilitat de cara a l'origen del foc?
Bé, l'origen del foc el va ocasionar un pagès per diferents, hi ha diferents versions. En aquests moments hi ha una investigació oberta per part dels agents forestals, la qual tindrem al damunt de la taula doncs, en les properes setmanes. D'entrada es va manifestar que havia estat per una cruspira d'una motosserra. La versió s'està estudiant, s'està treballant, no vull dir absolutament res més en referència amb aquesta qüestió, però el que sí que tenim molt clar és que el pagès ho hagi fet d'una manera o una altra, sabem qui hi ha estat, perquè ell mateix ho ha manifestat, no se n'ha amagat, i el que no podem fer és ara carregar-nos el pagès, no podem pretendre, ahir li dèiem un dels afectats, m'he dit, home, ara no podem posar el pagès a la presó, ni volem pujar el pagès a la presó, ni volem arruïnar-li la vida. Ara bé, si aquest pagès té alguna assegurança que pot cobrir alguna part d'aquests problemes que ha ocasionat, doncs estudiarem aquesta via, perquè les assegurances han de ser bones per a cobrar la quota anual i han de ser bones per a pagar el dia que són necessàries, no?
Bé, doncs, senyor Jardí, no ens queda més temps. Li agraeixo moltíssim la seva visita aquí a la ràdio i en seguirem parlant, perquè hi ha molt temes a tractar, temes candents, que seguirem parlant en altres ocasions.
Moltes gràcies i a la vostra disposició, com sempre.
A vostè, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.